Les temperatures es poden enfilar encara qualque grau més, mentre que el llevant davallaran una mica. És tot, actualitzem les notícies demà a l'informatiu matí a les 7. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Amb tu. Gràcies.
Hola, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Nascut a Vinaròs, però criat a Mallorca, després d'uns anys de nomadisme infantil, Joan Carles Bellviure, més conegut com Jo, hores d'ara ja du més temps treballant com a actor a França que no pas a l'illa. Però aquí va ser una figura històrica i decisiva, participant a la fundació de Iguana Teatre i Hermanos Yo No Voy, a més de ser patró del Teatre del Mar, un membre que va tenir un paper important en uns anys en què s'estaven posant les bases pel que vendria després, als anys 90 i durant el canvi de segle. Des de fa anys viu a cavall entre París i Palma, on dona classes a l'ESADIP, actuant, dirigint i escrivint, sempre amb el mateix esperit amb què feia espectacles improvisats amb el seu germà o jugava de petit pels solars de la perifèria de Palma. Estau escoltant Aire i Vetre Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. Jo faim el Colomer que té Joan Carles Bellviure a Palma, una habitació modesta però ben situada al centre de la ciutat, que és on està quan ve per alguna feina. Ell mateix es presenta.
El meu nom és Joan Carles Bellviure Simón. Vaig néixer l'11 d'octubre de 1963 a Vinaròs, al País Valencià. Mon pare és picapedrer. Mon mare era el que abans se deia, no sé, dona de la casa o... que s'encarregava dels nins, netejava, el que feien les famílies antigues. I mon pare, diríem, tota la seva vida ha estat picapedrer. Ve d'una família de pagesos. I de molt petit va haver de deixar l'escola per posar-se a fer feina.
Com ara s'arriba aquí a Mallorca? Supos que està relacionat amb l'ofici de ton pare.
Sí i no. És a dir que... jo vaig néixer a Vinaròs, que és el Baix Maestràs, però abans d'arribar a Mallorca, la família varen viure a Almeria, que és, ma mare és d'Almeria, a les Illes Canàries, a Andorra, i varen acabar a final a Palma. Era també per feina, perquè a Mallorca havia feina per la construcció, però també mon pare va tenir una sèrie de problemes i partia volant del lloc. Bueno, clar, l'infància per mi gairebé comença... jo tenia 6 anys, 5-6 anys, comença a Mallorca, d'alguna manera. Record que tenc, record Andorra, la neu, jugant trineus, aquesta imatge te queda, recorda a Canàries que me van operar de ses angines, era molt petit, d'igual 2 o 3 anys, però tenc aquest record. És a dir, són coses que te queden en el cervell. Diu, no, a 2 o 3 anys no te pots recordar. Doncs jo me'n record. Me'n record quan vaig entrar en el quiròfan, el que me deien així, me'n record de despertar-me amb una tavallola groga amb taques aquí, me'n record del còmic que me va dir mon pare després. Veus, aquesta cosa és el que record. I després, si no, és aquí, és a Mallorca, amb el meu germà, vàrem veure uns quants pisos, el primer era davant Sort del Rei, i me'n recorda de jugar, d'amb els coixins fer cases, d'anar a Sort del Rei... Bé, ja tot el meu record d'infància són a Mallorca.
I són a Palma.
Són a Palma, varen viure un parell de pisos i després jo tindria 9 anys, 10 anys, finalment varen acabar a Son Rapinya, que és on encara són els meus pares.
Com eren els teus pares?
Bé, té alguna cosa de família tradicional, mon pare valencià, mon mare andalusa... com sempre, per les qüestions de família, diríem que mon pare no va conèixer el seu pare, perquè va morir a la Guerra Civil. tenia... pare va néixer el 35 i va morir, no sé, quan ell tindria 2 o 3 anys. Fins i tot un dia vaig demanar a mon pare si tenia algun record i me va dir que tenia un record d'un soldat arribant entre els tarongers, perquè teníem, la meva família eren pagesos valencians i tenien tarongers, mandariners, tot això. I diu que recorda, però també diu, és que aquesta imatge és real o la vaig inventar, un nen que inventa perquè necessita... Això és el que passa en la memòria, no? Que jo ara te contaré coses, però també és... La nostra memòria és selectiva, d'alguna manera. Hi ha coses que oblidam perquè igual mos interessa, perquè són... Hi ha altres que queden. I doncs mon pare, no sé si és pel fet de no haver tingut pare, diríem, o no haver perdut el seu pare, mai ha estat la persona igual que ha transmet, no sé, el model del patriarcat, per dir-lo d'alguna manera. És a dir, que no era un pare autoritari, que era molt... Sí, molt bona persona, és molt bona persona, és el que m'ha transmet, o mos ha transmet a tot el plaer de llegir, perquè ell va haver d'abandonar l'escola, li anava molt bé, però fins i tot quan era un adolescent de, com obrer, com picapedrer, se va inscriure una cosa que cada mes te donaven un llibre. Eren Juli Verne, Dumas, tot això... Però sempre està qualcú que ha llegit molt i els tres germans tots som lletraferits, d'alguna manera, llegim i llegim. Doncs aquesta és la transmissió de mon pare. I mon mare, que venia realment de l'Andalusia profunda, però profunda, és a dir, mon mare... un dia els vaig entrevistar tots dos i estic content perquè mon mare ja ni se'n recorda que som, està a una residència. I me va dir que ella, la primera vegada que va tenir unes sabates tenia 9 anys. Fins a 9 anys, ella, el record que té de la seva infància és molta gana i està tota sola. Una família de 7 germans. Ella va néixer en el camp, és a dir, que sa mare va estar treballant en el camp fins al moment que va parir amb els altres pagesos allà. Era aquestes classes andaluses que, en el fons, que eren com esclaus, és a dir, que treballaven per les terres dels senyors i gairebé no guanyaven, no tenien ni per menjar. I clar, el pare de mon mare era qualcú de violent, aquest sí que era el patriarcat profund. I finalment, a casa nostra, la part més autoritària ha vengut sempre de mon mare i no de mon pare. Fins i tot mon mare sempre deia, ah, ton pare mai vos diu res, tal, si fos com el tio que és guàrdia civil, ja veuríeu com aniria, quan feien gamberrades o coses d'aquestes que fan el nit... mon mare sempre llamava molt i deia a mon pare, no li fas res, una bona... I mon pare, no...
Teníeu contacte amb aquesta branca familiar andalusa?
Sí, sí, sí. Sí, sí, de vegades... tenc molta família a Vinaròs, que era la família de mon mare, va anar a Vinaròs cercant feina, venien d'Andalusia, que era el poble on estava mon pare. Hi ha família andalusa que s'ha quedat també a Vinaròs, on tenia la família de Vinaròs, la família valenciana i la família andalusa. I moltes vegades, a l'estiu, quan érem nins, mos trobàvem amb tota la família, i nins, i cosins, i... Uf, sí, sí.
Què recordes, a part del teu germà i tu fent castells en coixins quan vareu arribar a Palma?
És el record aquest de la infància, del joc, en realitat, que és igual. No tens res per jugar, però tu inventes tot i de sobte un castell és una casa o és un coet o... És... Sí, és l'essència del joc, és això que recordo. Després, més gran, com el meu germà i jo mos duim poc, 15 mesos, ja quan varen créixer ja vàrem estar més confrontats, però nins era jugar. Aquí vàrem estar 3 mesos, va ser quan vàrem arribar. Perquè ja després vàrem passar a... com era? Era a l'altra banda de les avingudes i després vàrem acabar al carrer Sant Joaquim, que està molt a prop de l'escorxador, abans d'anar a Son Rapinya. Per tant, davant Sort de Rei va ser 3 mesos. Perquè era una casa que no me la podien llogar 3 mesos, no me record, perquè després, no sé, l'havien de llogar una altra persona. I aquest va ser fantàstic, perquè tenia sort davant i anàvem a jugar i era extraordinari. A la llotja no anàvem molt, però sí allà davant.
També vos vareu anar movent de cada vegada més a la perifèria de Palma,
sí, sí,
que
sí.
Era precisament uns anys en què aquesta perifèria s'estava poblant
sí.
De gent com vosaltres.
Sí, sí, sí. El més fort crec que va ser quan vam anar a Son Rapinya. Perquè encara aquí, en Palma, anàvem a l'escola, havia carrer, però Son Rapinya va ser el moment on jugaven tot el tema en el carrer, que havia solars, que te podries anar, el pare deia, no, no vos he donat tan lluny, però tu te n'anaves i anaves al camp, al bosc, a la plaça antiga de Bous. No te dèiem la plaça antiga de Bous, però no sé si... Tu saps on és. No te dèiem això, igual era una plaça de Bous per entrenar-se. És que no sé què era. Estava en el que ara, quan varen construir la via de cintura, aquesta part que vas, no sé quin barri, és de Son Espanyolet fins a Son Rapinya. Abans havia molt de bosc, ara ja... És, abans d'arribar a les escoles com la Salle i tot això, havia molt de bosc. I encara que no mos deixaven, perquè havia zona de coves també per Son Quin, nosaltres mos n'anàvem. Hi havia això, hi havia una plaça de Bous, però que no era res, era circular com a entrada, i nosaltres dèiem, això és l'antiga plaça de Bous, però era invenció nostra, eh? No crec que... I clar, és aquest espai de jugar al carrer, de jugar en bandes, de tenir una llibertat... Que no sé, ara el nit, no ho sé, jo amb la meva filla... Jo tinc una filla de 9 anys, però clar, ha viscut una altra cosa, aquesta cosa de jugar al carrer, igual, no sé... I clar, també hi havia hòsties, hi havia... me'n recordo, hi havia... Allà a Son Rapinya hi havia els gitanos, que també era una banda, que era una part de barraquisme i tot això. Hi havia coses... sí, d'aquella època, no sé.
Si no tornaves nefrat a casa, que
sí.
No t'havies passat bé.
Sí, a més... Jo record tenir els genolls sempre pelats és com una marca de la infància. És a dir, sempre tenies crosta i després l'encetaves un altre pic.
Les colzes, també.
Les colzes, sí, sí. Perquè pujaves als arbres, per exemple, el de fer de pujar arbres i tot això...
Fotre per avall també era típic.
Que clar, una relliscada i te pegaves una castanya. Fins i tot havia coses arriscades, que també es paren, no, de pujar, perquè havia algun pi d'aquests que igual tenia 4 o 5 metres, però clar... Pujava, s'acollonat, perquè també hi ha els nis, no, que tu no puges, que bé, aquestes coses de molt animal, finalment. I això, el que és la meva infància, tinc aquest record de jugar al carrer.
On anaves a l'escola?
A l'escola Son Quin, l'escola pública. Bé, la varen construir, perquè era una urbanització que varen fer a Son Rapinya, que se diu el Parc de los Almendros. I varen fer, al mateix temps, varen fer l'escola davant. Jo crec que nosaltres també vàrem inaugurar l'escola. I per jo bé, molt bé. Abans, quan estàvem a Palma, vàrem també passar per diferents escoles. Al principi, perquè no havia manera de trobar una escola, vàrem provar 3 mesos a una escola privada, però finalment els meus pares no podien pagar, anàvem fins aquí. I vàrem trobar una escola on havia els 8 cursos un mateix mestre. I que era un mestre aquest de temps de Franco... que encara... Jo encara recordo llibres, que havia Història Sagrada, Història del Movimiento Nacional, en José Antonio, tot, que pegava unes hòsties molt fortes, molt salvatge, que havia un nin que l'havien acabat robant, i ell deia el cleptòman, el cleptòmano, el cleptòmano, i tot el nin, cleptòmano, cleptòmano... Aquella cosa molt, molt cruel i molt salvatge d'una època d'on vaig viure una part d'aquesta. Això era a Sant Joaquim, allà a prop de l'escorxador. I després no, després a l'escola pública, bé, a mi m'anava bé l'escola, doncs sense estudiar gaire, passava les coses, i clar, era jugar i... Finalment era com si fos un bon estudiant. El manco abans d'arribar a l'institut. A l'institut ja va ser perquè vaig començar a sortir, va ser, bueno... Però a EGB, teòricament era un superbon estudiant. També per això, perquè d'alguna manera, com m'agradava llegir, era una època que tenia molt bona memòria. És a dir, que fins i tot un dia abans me podia llegir una lliçó i ja me bastava. Això ja ho he perdut, eh? Ja fa temps que les neurones han quedat. És que a mi... I m'anava molt bé a l'escola. Treia una nota sense... O el manco jo, sense tenir una... Pensar que feia un gran esforç. Això l'EGB, després tot va canviar radicalment.
On vas anar a l'institut?
Al Ramon Llull. Vaig anar al Ramon Llull i...
A la casa.
I bé, això... va ser una època deliciosa, la veritat. Va ser... I a més una època fantàstica, perquè és al final dels anys 70. Al final dels anys 70, després de la mort d'en Franco, hi ha al Mancor 2 anys o 3 anys que hi havia una llibertat absoluta. Però una llibertat de... Jo crec que ningú volia agafar l'autoritat. A l'institut cada any canviaven el director i nosaltres com a alumnes hem fet coses que avui, bueno, avui t'expulsaven vida, però borrades, borrades. Finalment, sempre estem envoltats per una època. I fins i tot crec que hi ha comportaments que igual pots ser conscient any després, però quan estàs en aquest moment... no ets conscient. És aquesta època, clar, conèixer gent, és quan... És, finalment, és molt important l'adolescència, crec, una cosa que te forma molt per lo que vendrà després a nivell de gustos de música, de cinema, de políticament, perquè fins i tot mon pare, que era un obrer però era d'esquerres, jo me recordo la clandestinitat d'arribava el món obrero a casa, que era, estava prohibit però feien com fotocòpies. Fins i tot ell me va dir, has d'anar molt alerta a l'institut perquè hi ha molta gent polititzada i bueno, de vegades hi ha coses que pot haver problemes. Ell, que era meva d'esquerra, naturalment jo quan vaig arribar a l'institut me vaig fer amic de tots els anarquistes, tots els folloneros, tot el que era manifestació, fer pintar, tot això directe. I tot això, a més, relacionat també amb tot aquest món de drogues, de música, de... No ho sé, jo crec que l'època de Ramon Llull, per jo, va ser molt millor que després a facultat. Va ser el plaer de descobrir... O sigui, jo ara observo molt, molt sovint els adolescents i hi ha un punt de plaer d'estar junts, de riure per tot, aquest plaer de passar-s'ho bé, i veus el grup i dius, hòsties, era això. La...
Amb qui vas coincidir? Perquè segurament per generació moltes d'aquestes persones
sí, no sé,
coincidir has continuat.
Coneixes a Emilia Páez, Virgili Páez, no sé, a Bàrbara Kegles... Eren gent, van fer fins i tot, tenien com un grup que es deia Els Nomos, que van fer un fanzine, així un grup hippie anarquista, i van publicar com 4 fanzines, i érem això, érem sa banda. Després molt de noms que m'ho oblit, el problema és que tinc una memòria que cada vegada estic patint més, però sobretot aquests érem els grups. Més tard, però això ja va ser després de l'institut, vam conèixer en Peter Chávez, i també això. A més, era un temps que Palma, no sé si ara, igual passa el mateix, però hi havia molt bandes, la banda dels patins, la banda de tal, i quan sorties, en el fons, eren les diferents bandes que se trobaven, però eren gent que se trobava en llocs que consumien litrones i altres coses junts, i hi havia aquests grups i te trobaves amb un altre, però el punt de partida era... No sé si avui encara és això, per exemple, sé que la banda dels patins, hòstia, hi ha molt, molt poc que queden vius. Va ser molt... Va ser també els anys de l'heroïna i tot això, i hi ha molts que se van quedar pel camí.
A tot va pillar l'heroïna, o...
Era el temps aquell. El que passa és que crec que he tingut la sort de tenir fòbies a les agulles. És una cosa que sempre, amb les sangs, agulles, quan han de fer una anàlisi, moltes vegades ja ha vist que de vegades... I crec que això d'alguna manera me va salvar, perquè aquesta època consumir tot lo consumible el van consumir.
També era una època on hi havia zero informació, vull dir, venies de...
Sí, és...
Tens la sensació que era gent superinocent.
Sí.
Completament desinformada i disposta... explorar qualsevol forma de llibertat que se li posés.
Sí, clar, el que ve després és el resultat d'aquesta època, per això arriba molta més informació i molta més alerta. Però és... Bé, lo de Hegel, no? Lo de la dialèctica de Hegel, això que hi ha una tesi, antítesi i síntesi. Doncs crec que nosaltres estàvem en aquesta època d'antítesi. Va haver els anys del franquisme, tot això, va haver una obertura i hi havia un descontrol molt gros.
D'aquest descontrol, o de l'intent de fer alguna cosa productiva amb aquest descontrol, en sorgirien grups com Iguana Teatro o Hermanos Yo No Voy, dos pilars del teatre alternatiu a les nostres illes, dels quals ell en va formar part. En uns moments l'escoltam parlar-ne. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, fem una breu pausa i tornem.
Ràdio és patrimoni. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treverià.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui estem escoltant el testimoni de l'actor, director i dramaturg Joan Carles Bellviure, membre fundador d'Iguana Teatre i el Teatre del Mar, entre altres projectes que han marcat la història del teatre a les nostres illes. Bellviure va arribar un poc inesperadament al teatre, quasi per sorpresa, quan ja havia acabat els estudis de magisteri. El cas és que, temps després, revisant la seva vida cap enrere, va comprendre que el teatre sempre havia estat allà.
Quan apareix el teatre a la teva vida?
Això és curiós, perquè, per exemple, la meva família mai anàvem al teatre. No. De vegades vam anar al cinema, que també va ser molt important, i tenc, històricament, sé tota l'experiència del cinema que tinc, quan vaig començar, quan en realitat l'imatge va ser important. El teatre, diríem, els primers contactes comencen a la televisió, amb Estudio 1. Abans, a la televisió espanyola, del franquisme, hi havia programes de teatre, d'on veies teatre televisat. I me'n recordo d'estar, de veure en família aquestes obres i que mos agradava molt. Ja després, a l'institut, me va començar a interessar molt el teatre, també amb la banda aquesta, anàvem al teatre, mos colaven, gairebé com sempre no tenien duro, inventaven tot per ficar-te de gratis en els teatres i en els concerts. Pujar per una paret, ficar-te per una finestra, moltes coses perquè no teníem un duro. I vaig començar a veure obres de teatre. I també vaig començar a llegir coses de teatres, Grotowski, tota aquesta gent, de llegir-los a banda, ni tan sol començar a actuar. Però després també me'n record que quan teníem 12 anys, 11, 12 anys, amb el meu germà, abans d'entrar a l'escola de Son Quint, a Son Rapinya, fèiem espectacles per sa gent. Havia el que era l'antiga administració, era una caseta en un solar abandonat. Era la caseta on havien venut tots els pisos de l'urbanització, però després estava abandonada. I allà organitzaven, el meu germà i jo organitzàvem obres de teatre, de vegades amb màgia, números de màgia, coses així, abans d'entrar a l'escola, per s'altra. Eren parides, era, no sé, posar un cartó, una fusta, i jo posava la mà i el meu germà la treia a l'altre costat i semblava que tenia una mà llarga. Eren parides d'aquestes. Però muntàvem això, d'alguna manera havia aquestes ganes. I vaig començar a veure teatre, llegir molt de teatre, però no havia possibilitat, i vaig fer magisteri. I durant magisteri vaig agafar totes les optatives de teatre, expressió corporal, amb Pere Noguera era professor, i després, durant el magisteri també, Pere Noguera va fer el que era l'aula universitària de teatre, i que també me vaig apuntar, i de tal manera que quan vaig acabar, que tenia el títol de magisteri, sabia que el que volia fer era teatre. Fins i tot li vaig dir a mon pare: papa, mira, això ha acabat. He acabat la carrera, però vull fer teatre. I mon pare va dir: molt bé. Ja. Mon mare no estava molt contenta, però mon pare, mira. Clar, és el que mon mare Sempre, sempre ha esperat. Perquè, clar, el professor és, com diríem, és un ascens social per les classes treballadores. Si el teu fill és professor, no poden imaginar que el teu fill pugui ser metge o arquitecte, això? No, no. Però professor és... has pujat. I ma mare, bueno, tota la seva vida pensava que un moment deixaria el teatre, així, i faria professor. Fins i tot, imagina, quan jo em vaig anar a França per estudiar Jacques Lecoq. I vaig, tenia 29 anys. I vaig tornar de França perquè vaig tornar per pagar tota la família endeutada, per tornar les deutes. Fins i tot me'n record que ma mare m'ho va dir, i ara faràs les oposicions per mestre? Quan jo ja feia any que treballava d'actor, que vaig anar a aquesta escola i que finalment em vaig quedar a França treballant.
De fet, me podries parlar un poc d'aquest salt de cap a França. Devia ser una cosa bastant atrevida en el seu moment.
Sí, jo som el primer mallorquí que se'n va anar a Lecoq. El que passa és que quan hi ha aquesta l'aula universitària de teatre, mos coneixem amb en Carles Molinet, amb en Toni Picó, en Rafael Vives, en Bàrbara Kecles, i mos coneixem aquí fent teatre i després creem Iguana Teatre.
Que va ser membre fundador.
Membre fundador. Al mateix temps, jo començo a conèixer en Miquel Àngel Jo no voy i creem Hermano Jo no voy, que en el fons era una performance que varen fer pel Festival de Còmic, i és en Miquel Àngel que m'ha dit, mira, no mos coneixíem molt. Després és un dels grans amics de la meva vida. No ho creixia molt i m'ha dit, vine, he de crear una cosa per ser uns 30 minuts i tinc una idea, l'Hombre Bala, tot això. I la idea era, Hermano Jo no voy, era gent que venia de Salamanca, venien de Salamanca i per fer una actuació. Només que després m'ho va agradar tant que varen continuar treballant junts i m'ho varen quedar amb el nom Hermano Jo no voy. I això se passa al mateix temps, devia ser cap al 86, 85-86. I clar, amb Iguana, en aquell temps, nosaltres ho fèiem tot. És a dir, que construíem el decorat, el vestuari, assajàvem, carregàvem la furgoneta, anàvem a un poble, muntàvem el foc, muntàvem tot, desmuntàvem, i actuàvem, i a la nit muntàvem, i encara preníem cerveses i tot això. Bé, van fer, com per l'ofici va ser un aprenentatge bestial, perquè va ser tot el que en aquest ofici has de fer. Si el cartell ho fas tu, tot. Clar, el que passa que després de treballar amb Iguana, 8 anys, aquí al moment trobava que no avançava. Pensa que aquests anys és un poc els anys que comença a instal·lar-se el teatre professional a Mallorca. Que clar, el teatre amateur que havia abans, aficionat, que finalment, en el moment de crisi, sempre és el teatre aficionat que salva les coses. I això és la veritat. Aquesta gent que en el temps del postfranquisme van dir farem teatre, Maruja Alfaro, Aina Segura, tota aquesta gent, i farem teatre en català, en aquest temps. Era gent que treballava i feien teatre. Finalment, aquesta gent tenen un mèrit increïble, que de vegades oblidam. Sí, era teatre regional, tot això, però era una gent que va mantenir el teatre, que van fer teatre, i que van fer teatre en català, que això també s'ha de pensar en una època que no era evident. Però, clar, nosaltres arriba una nova generació jove que ja pensam, sí, anam a fer els clàssics, anam a fer els autors, anam a fer un teatre d'art, diríem, també basat al Teatre Lliure de Barcelona, aquestes coses, i un teatre on s'ha d'aconseguir que la gent entengui que els assajos se paguen i les actuacions se paguen i que la gent ha de cotitzar. És a dir, és un principi d'una base de teatre professional. I és el que varen viure aquests anys, els anys 80. Però un moment, clar, jo veia que no avançava, que sempre el mateix, fas els quatre bolos aquí, que actoralment, i vaig dir a la companyia, me'n vaig. No sabia si anar a l'Institut del Teatre, ja tenia en Pere Fullana, que havia venit a l'Institut, volia fer una altra escola. I tenia molta bona informació de Lecoq. Lo darrer va ser, fent un bolo en Jo no voy, vaig conèixer el Toni Albà, a Sueca, que ella venia de Lecoq, me va parlar com era l'escola, i va dir, sí, és aquí on he d'anar. Va dir a la companyia, l'any que ve me'n vaig a Lecoq per estudiar. I va ser així que vaig partir a París. Bé, complicat, va ser vendre moltes coses perquè és una escola cara, Jo vivíem junts tots en una casa allà al Secar de la Real i la vaig vendre els mobles, tot el que tenia. Bé, recuperar adobes per aquí, per allà.
Com ara en segueix aquella arribada a França i París?
Va ser molt, molt bèstia. A la meva vida passaven una sèrie de coses. Era un tall molt clar. Jo vaig fer 29 anys el dia abans de començar l'escola. Un diumenge vaig fer 29 i el dilluns començava l'escola. També havia tingut una relació amb una dona. Havíem estat viscut 6 anys junts, que també era de la companyia. I mos havien separat també en aquest moment. Doncs era un tall molt radical en la meva vida. Arribava a un país nou, amb una llengua que coneixia molt poc. Havia estudiat a l'institut francès, però res, amb una experiència. I va ser, emocionalment, tot va ser molt fort, però recorda aquest primer any de l'ECOC, crec que són dels anys més feliços que he tingut a la meva vida. Perquè, primer, l'escola vaig trobar que era extraordinària, creativament vaig trobar el que no tenia aquí, el que moltes vegades discutia en relació, però no saps si és una idea que tu tens en el cap, allà vaig trobar una metodologia de treball, un treball cada dia creatiu, conèixer gent, és una escola internacional, doncs avui tenc amics d'Egipte, d'Àfrica, de Sud-amèrica, d'alemans, tal. Conèixer gent, estar amb 29 anys, que és una edat fantàstica. Tens un punt que és més madur, però tens encara l'energia per sortir de marxa tota la nit i el dia següent d'anar a l'escola, per fer la festa, per riure, per... I, clar, tot això barrejat amb la part creativa, que és una escola especialment creativa, era... Per jo això va ser un poquet... una època meravellosa, fins i tot amb unes grans dificultats econòmiques. És a dir, que jo sabia... perquè m'agrada molt el cinema. Clar, París és la ciutat del cinema. I dic, bé, avui he d'anar al cinema. Bueno, però avui no soparé. El dubbes, però vaig al cinema. Però era possible. I també, bueno, va coincidir una sèrie de coses. Vaig treballar de figurant al Teatre de l'Odeon gràcies a en Jordi Banal d'Iguana Teatre, que coneixia en Lluís Pasqual, i Lluís Pasqual era el director. Vaig fer de figurant allà i vaig fer una gira a Montpellier, Le Havre, allà a París. El primer any, escola, gira... No ho sé, és...
I després París.
I París. I París, que encara no estic cansat, molta gent m'ho diu, però tio, falla més any que som a París que a Mallorca. He passat ja, i que no me canses, és a dir, sí, tenir 29 anys a París i poder fer el que t'agrada és una sort.
Em podries posar un parell d'exemples d'aquesta creativitat a l'escola que no trobaves aquí? Perquè aquí, no, clar, havies tingut una formació, però...
Una formació mínima, cursos... Van anar aprenent també a treballar, i és vera que l'experiència tant que vaig tenir amb el Pere Noguera, amb Pere Fullana aquí al principi d'Iguana, però jo va ser un gran aprenentatge. Va ser un aprenentatge essencial, això. Però a un moment que dius, no, per què no anar més lluny? Perquè creus que creativament hi ha coses que... Clar, tu ho creus, aquest és el que passa com tota la gent, hi ha coses que no saps si estàs segur o si està passant dins el teu interior, perquè és que són al·lucinacions, però dic, no, actoralment hi ha una cosa que no anem lo lluny que haurien d'anar. Hi ha uns terrenys que s'haurien d'explorar. I clar, arribes allà a l'ECOC, cada dia estàs fent improvisació, t'arriba... una sèrie de conceptes dramatúrgics d'aprenentatge de joc que són extraordinaris. Hem de pensar que Jacques Lecoq és un dels grans pedagogs teatrals del segle XX. I jo el vaig tenir també, a més, com professor, ell directament. I és una cosa que és molt canyera, molt, molt dura a l'escola, que cada setmana, cada divendres s'ha de presentar una obra. Entre alumnes crees una obra i cada divendres ho presentes davant tots els professors i els alumnes. Ells te donen un tema, el pròxim dia és això i heu de treballar. I de vegades pot ser molt dur, perquè l'ECOC no perdonava. No, no, aturau, això és una merda. No, pa, 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 pa. Però clar, estàs així contínuament. I estàs provant coses. Estàs aprenent una tècnica que estàs posant en pràctica. És difícil d'explicar el que és l'ECOC, però perquè l'ECOC sempre havia dit, és una escola de mim. I clar, aquí pensant mim, Marcel Marceau i, que, i no té res a veure. És a dir, estàs imitant tot, imitant dels, internament tot el que és el món. Tot el que és el món. Doncs aquesta setmana treballar amb els animals, val. Avui treballar amb els cans, estàs fent tot els cans. Demà treballar amb els insectes, estàs treballant insectes. Fem els peixos, estàs treballant els peixos. I fas improvisació treballant com peixos. Però després dels animals seran les matèries, i estàs fent la roca, el ferro, la fusta. I un altre dia estàs treballant un ou que s'està fregint, una gaseosa, i després estàs treballant els llums i els colors, tot això treballant cada dia. Clar, és un subidón. Si tens una necessitat creativa com persones i tens una necessitat d'anar cap aquí, no pot demanar res millor.
El teatre va ser el que et va dur a París? Què va fer que t'hi quedessis?
Va ser que en segon any vaig tenir un professor, era el meu professor preferit. Això sí que va ser el mestre. Abans quan dèiem un mestre, me'n record Lecoq, poca vegada tinc una experiència de tenir una classe d'una hora i tenir una classe magistral que quan surts gairebé tot és diferent. En una classe, clar, dius, això arriba perquè ha fet moltes coses abans, però una classe on que dius, ho entenc, no ho sé, és difícil d'explicar, perquè no és entendre intel·lectualment, és alguna cosa que t'ha invaït i que pots tornar cap a casa i continua dins tu. Són moments clau. I aquest professor, quan acabam a l'Ecoc, me ve i me diu, mira, jo tinc una companyia, treballo una companyia, era una companyia coneguda, seva al Teatre de Querí, i ara estic fent un laboratori sobre el tema del cabaret perquè la pròxima creació. I si t'interessa, te convida en el laboratori. Clar, jo vaig dir, clar que sí, clar, naturalment. I jo després, a cap s'escola, venc aquí, perquè t'he dit, tenia... Ma mare va demanar dobbers al seu cosí, el meu germà me va deixar dobbers, tota la gent m'havia ajudat, en refons, per fer l'escola. I dic, ara agaf totes les feines possibles, treballava més de 12 hores per dia, tot, per tornar dobbers. El primer era tot el dobbers que devia. I durant aquest temps que estic treballant en tot, de França me diu, mira, aquests dos mesos feim el laboratori, vol venir? Sí. Me n'anava dos mesos i després tornava. Feina aquí. Dos mesos, tal. I vaig fer. Va ser una experiència fantàstica. I després, a més me'n record, estava en Viguana Teatre fent Twist and Chekhov, i era abans d'una actuació. Mentre escalfava, me telefona de París a Alain Moló, és el nom del professor, i me diu, mira, estic creant l'equip per aquesta creació que alimentava... El laboratori, i m'agradaria que participessis, si t'interessa. I clar, vaig dir, clar que sí, i va ser Jan Arman, i treballar ja a partir d'aquí treballant en el Teatre de la Jacquerie sovint. També la meva dona és francesa, ens vam conèixer a l'Ecoc. Va passar una cosa rara, perquè ella va venir a Mallorca, i jo vaig començar la Jacquerie, ella se va quedar a Mallorca i jo me vaig quedar a França. I després ella va tornar. Ella li va encantar, va passar un any aquí, però va passar un any gairebé tota sola, va conèixer amics meus i amics que després han estat amics meus aquí a Mallorca, però jo estava a París. I després ja va venir, i a partir d'aquest moment ja vaig fer molta feina a França, intentava fer coses aquí, però era impossible estar actuant aquí a França, i després el que vaig fer per poder fer coses a Mallorca va ser dirigir coses a Mallorca.
De fet, te volia demanar per aquesta faceta de director. De fet, has fet de tot, perquè també has escrit textos.
Sí, sí.
Has escrit, has dirigit, has donat classes.
Sí.
Jo diria que tot això forma part d'un tot, no?
Sí, jo crec que sí.
I d'una manera integral de concebre el teatre.
Sí, jo crec que sí. És a dir, jo m'acordo sobretot actor, però, per exemple, sempre m'ha interessat l'escriptura. I el que és increïble és que l'escriptura vaig començar a escriure a França, justament amb aquest professor. Me'l va demanar un exercici d'escriure un monòleg, però no per tu, per un altre. Un company, i tu escrivies. I igual va ser el fet d'haver d'escriure en francès, que és una llengua que no domino, que em va donar el coratge, i vaig escriure un primer monòleg. I a partir d'aquí vaig escriure i ja no m'ha aturat d'escriure. Però en el fons, tot té la mateixa base. Amb Jo no voy, quan era Jo no voy, ho creaven, encara que era Miquel Àngel, les idees, era Miquel Àngel, era un treball d'escriptura que fèiem. Existia l'escriptura teatral sense que sigui sempre text. Havia la idea de l'escriptura. L'ECOC és un lloc de creació. Perquè, clar, com estàs treballant, creant cada setmana coses, és una escola de creació. D'alguna manera, estàs escrivint i fent de la posta escena i actuant a la vegada. Per això no és gens estrany que després, creativament, bueno, vaig cap a l'actuació, puc anar cap a dirigir, cap a fer dramatúrgies, escriure... Finalment jo ho veig com un tot. No... Són diferents branques d'un mateix arbre. Pensa que això també no és per tothom. És a dir, que no és tothom que fa això. Jo era una necessitat que tenia. I de vegades dius, és que era la millor tria? No ho sé. Perquè, a veure, quan te dediques a fons a una cosa, si te dediques a l'escriptura i només te dediques a l'escriptura, crec que pots arribar molt més lluny. O la direcció, com la pedagogia. És una cosa que sempre m'havia agradat, la pedagogia, però un moment, sobretot a França, quan actuava molt, no tenia temps. De vegades feia un petit estatge d'aquest, però no tenia temps. I després, aquí amb l'ESADI, va ser quan he tornat cap a la pedagogia. Però diu, si haguessis dedicat només a una matèria, segurament hagués pogut arribar més lluny. Segurament, crec jo. Però és com... Hi ha la part de plaer que igual està més important per mi. No ho sé, de... Escriure. Bueno, ara escric. I demà dirigeix, demà dirigeix. I no ho sé, crec que ha estat més important que dir una cosa a fons, que igual el que hauria estat més sensat, no? No ho sé.
I una part de joc. De
sí, en el fons és això. En el fons és el joc. En el fons, el francès diu un joc, no diu un interpretar. En el fons, jo he pensat, quan amb el meu germà feien cases, aquesta sensació és la que... Igual per una malaltia, perquè igual els actors tenen alguna malaltia, és continuar a jugar. Mem, si tens 60 anys, continua encara a fer casetes d'aquestes i que sigui un coet amb el teu germà.
És tan diferent com imagino fer teatre a París o a França com respecte a com es fer teatre a Mallorca?
En el fons, hi ha una cosa que és el mateix per tot. És a dir, un grup de gent que se reuneix i que intenten, bueno, contar una història que la gent o plori, o rigui, o que s'emocionin, o que agafin consciència política, tot a la vegada. En el fons, consideres això. Trobes gent en la que t'entens molt bé i que treballes un plaer, i gent que és més complicat. Trobes directors que són fantàstics i directors que dius, bueno, no hem congeniat, i productors que són un tirans, i gent al contrari. L'avantatge, la gran diferència a França és que les condicions econòmiques, de vida, les condicions culturals són més importants. És a dir, jo treballar a França va ser el primer moment que vaig dir, hòstia, si hi ha una dignitat a fer aquesta feina. No ets un penjat que te donen 4 duros mal pagats i que encara dius, si no t'agrades, agafaré una altra. És a dir, aquesta part de dignitat de, uau, paguen la meva feina i tenen vacances pagades i els assajos se paguen bé i la gent treballa a fons perquè, bueno, treballes 8 hores, 9 hores d'assajar cada dia i una exigència. Això sí que el vaig trobar més allà. Joder, no ets un penjat, no ets un saltimbanqui que...
Hi ha hagut una ideologia política que ha travessat bona part de tot el que has fet sempre. Mm. I també dels teus treballs.
Sí.
Vull dir, quan has tingut l'oportunitat de fer coses més personals,
sí,
hi havia aquell xup-xup per allà.
Sí, sí.
Sempre t'ha interessat això.
Sí, és vera. També perquè, bueno, ja de jove vaig estar molt polititzat, encara mai aturat. A França també vaig aprendre una cosa que per ells és molt important, amb Alain Molot i la Jacquerie, és per què fas una cosa. El per què. El que allà diuen el propòsit, le propos, que diuen en francès. És a dir, fer coses, el que es deia l'art per l'art, no? Del segle XIX. Si fas art per art, bueno, és la burgesia que li interessa l'art per art, que no compta res més, que no poses cap conflicte, no hi ha conflicte. L'art per art és el plaer, oh, que bo que és l'art, i ja està. Un cos de burgès. I si sempre havia tingut clar que no m'interessava, també l'experiència francesa encara m'ha fet... No només que estic contra radicalment d'això, radicalment. Pensar especialment en el teatre. Perquè el teatre, dins tots els arts, és l'art que se concentra en l'humà. Cada art té la pintura, la música, la dansa, que té una part, és el cos, el moviment, el ritme... Però el teatre és l'humà. I no pot parlar de l'humà sense parlar de relacions de poda. Això, és a dir, sempre hi ha relació de poda. Amb una parella, amb dos germans, quan fas feina, amb un director de teatre, un actor, hi ha relació de poda. Alumnes i professor, sempre hi ha existent relació de poda. I clar, si no analitzes què és el poda, entre els humans, si dius no existeix relació de poder, si lleves això, per mi està fent un teatre conservador ultradretà. És a dir, diu, no hi ha poder. I si no fas això, has de parlar del poder dels humans. Dels homes i les dones, dels patrons i els obrers, No pots deixar d'això de costar. I si mires Shakespeare, si mires... Molière, no diguem, Molière era un moralista. A més, ho defensava. Parlava de l'exemple moral, per això hi ha l'avar, per això hi ha el misàntrop, tot això estava clar. Però arriba Brecht, tot això, és a dir, estan parlant de relacions de poder. Poden ser de relacions molt baixes o poden ser enormes. No tens això present, bueno, no és el teatre. I si tens això present, ho has d'assumir. No ho fas per art, per l'art, no. Una cosa és altra cosa que diguis, ha de ser un teatre didàctic, tampoc. No és un teatre que doni lliçons, però les preguntes són preguntes que tenen relació amb el poder entre els humans. I això agafa, no sé, Hamlet, Macbeth, Lear, tot.
I ara què estàs fent? Què estàs fent allà? Què estàs fent aquí?
Mira, allà he acabat una gira que s'ha fet una adaptació de... coneixes la pel·lícula de Torescola, Una jornada particular, amb Mastroianni i Sofia Loren? S'ha fet una adaptació... Se va fer ja fet en Italia, però ha estat en aquesta producció. Ha estat una producció d'aquesta de luxe, perquè com treballaves amb dues estrelles... Jo feia el marit feixista d'ella, és a dir, un paper petit. I ella era la Letícia Casta, no sé si t'ho he dit alguna cosa. El Mango, per la gent que són de l'any 2000... Era, per nosaltres era com... És el símbol. Sí, i Roig Dizem. Roig Dizem és un actor que, si has vist pel·lícula francesa, actua tot. I clar, jo sempre he treballat en companyies col·lectives i me varen proposar això perquè vaig treballar amb Nalilo Bor, que és una directora que a més som amics i que és una directora que treballa per la Comèdia Francesa, una directora que treballa en els grans llocs, i me va proposar això. Me va proposar i dius, mira, tu faràs el paper, surt al principi i al final, dels feixistes, si t'interessa. I jo dic, clar. I a més ja t'asseguraven, abans d'estrenar ja tens com 60 bolos, que això, bueno, i condicions molt bones. I jo la primera vegada que he treballat amb gent així, d'això, de gent que quan surt del teatre està ple de gent que demana autògraf i tot això. Fins i tot, una cosa que mai m'havia passat, que se fan fotos amb mi i me demanen autògraf sense conèixer-me. Però clar, m'han vist allà i la gent deu pensar, hosti, igual aquest és conegut. I clar, he acabat aquesta gira que ha estat fantàstica, hem estat a Itàlia, per tot França, amb unes condicions. I ara no tens res com a actor. Igual en 2026 tindré una cosa que m'han proposat, però que encara no ho sé. Estic amb una companyia dirigint-les. És una companyia aficionada que fa 15 anys que treballa amb ell i que assaig tot els dilluns. Tenim dues hores mitges que jo li faig una cosa. I que també una aventura molt guapa, perquè finalment és un grup d'amics també que es reuneix i estic treballant sobre Chekhov, sobre històries de Chekhov. I després tinc en marxa una cosa que estic fent també, estic preparant un guió per una cosa que igual filmarem el mes d'agost, amb en Joan Fullana i Jan Martínez, per ara. I després, clar, hi ha un parell de coses que m'han parlat, però sabem que coses que... Mai ho dic, perquè si no et dona mala sort.
Molt mala sort.
Si ho dèiem abans, doncs per això toca...
Com te diuen allà?
Joan. Ningú me diu Joan Carles. Lo del nom també és curiós. A Mallorca en diuen Jo, que ve de l'institut, que me diuen Jomeini.
Puc imaginar les raons.
Me diuen Jomeini. Tenia un amic que li diuen Trotsky, i m'ha quedat, però després van reduir i se va quedar Jo. I a Mallorca en diuen Jo. Mo mare me deia, ja la pobra ja no me deia Juan Carlos o Carlos, tal, i a França me diuen Joan. Perquè un moment vaig dir, jo no vaig dir que me diuen Jo, tot així, no me'l francès per pronunciar Jo no poden, i vaig dir Joan. I és com una cosa que trobo que és interessant, que tenc diferents noms segons els llocs. I això m'agrada, d'alguna manera. És com l'autor aquest, Daniel Carms, que vaig fer una obra fa uns anys, Camarada K, que també era un rus i que tot ho firmava en nom diferent. I m'agrada. Això, d'alguna manera, és com si, no sé, tinguessin moltes personalitats. Com si...
Seria de posar-se feina difícil de les biògrafes.
Sí, doncs, finalment, mira... M'agradava aquesta cosa. Però era Joan Carles, que crec que no m'ho diu ningú.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Joan Carles Bellviure pel seu temps i amabilitat. Sempre estem cercant personatges interessants. Així que si teniu alguna proposta o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Ciro, Marisa Anderson i Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berfling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.